Dies, són les 8. Bon dia, com esteu? Avui és divendres 5 de juny del 2026. A Begú han vist sortir el sol fa justament una hora i 47 minuts i ara mateix ja estan a una temperatura de 16 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que s'ha detingut a Girona un narcotraficant fugit que justament s'amagava a Santa Cristina d'Aro. A més, parlarem de que la Bisbal ha iniciat la reforma integral del pavelló d'esports amb una inversió de 1,45 milions d'euros. I també destacarem que Torroella de Montgrí i l'Estartit ja han obert la recollida de propostes per als pressupostos participatius per l'any 2027. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb la portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Marina Figueres, per parlar de com afronten la temporada turística a aquest sector i, a més, també parlarem de les darreres dades d'ocupació i de treball a dins del sector. I com cada divendres, també parlarem de nutrició amb la nostra nutricionista de confiança, l'Anna Pujol. De seguida ampliem tota aquesta informació. Abans, però, hem d'anar a fer un repàs als principals titulars. Primer de tot, saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que han detingut a Girona un narcotraficant fugit que s'amagava a Santa Cristina d'Aro.
El fugitiu complia una condemna per tràfic de drogues i participació en una organització criminal. Durant mesos va amagar a Santa Cristina d'Aro, on també treballava de manera irregular en el sector de la construcció.
I canviem de tema perquè la Bisbal ha iniciat la reforma integral del pavelló d'esports amb una inversió de 1,45 milions d'euros, Joan.
El projecte està valorat en més d'1,45 milions d'euros. L'actuació ampliarà els vestidors, modernitzarà els accessos, renovarà les instal·lacions i millorarà la seguretat i l'accessibilitat de l'equipament.
I Torroella de Montgrí i l'Estartit obren la recollida de propostes dels pressupostos participatius del 2027, Joan.
La ciutadania podrà decidir el destí de 150.000 euros del pressupost municipal del 2027, presentant propostes d'inversió que es votaran durant el novembre del 2026. Es tracta de la cinquena edició d'un procés que busca implicar els veïns i veïnes en la definició de les inversions municipals.
I 8 municipis del Baix Empordà organitzen caminades per defensar els drets de la gent gran.
La comarca commemorarà el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament envers les persones grans, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquests abusos i promoure una major consciència social sobre aquesta realitat.
I un d'aquests municipis que reivindica els drets de la gent gran és Palafrugell, perquè, Ferran, bon dia.
Bon dia, Maria.
El municipi reivindica així el Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran.
Els actes inclouen una passejada amb batucada, lectura de manifest i espectacle teatral. Els dies previs hi ha xerrades sobre seguretat i drets al final de la vida per sensibilitzar la ciutadania local.
I Palafrugell en dansa amplia el format i obrirà un dia de cultura popular durant les festes de primavera.
La proposta, impulsada per la colla gegantera de Palafrugell, reunirà gegants, capgrossos, danses tradicionals i una mostra de cultura masiga. El programa inclou cercaviles, espectacles familiars, música en directe i l'estrena d'un nou gegant dedicat a Modest Cuixart.
I Calonge i Sant Antoni impulsa una setmana d'activitats per conscienciar sobre els reptes ambientals, Joan.
El municipi celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb el programa Petites Accions, Grans Onades, que ofereix activitats gratuïtes del 3 al 11 de juny. La iniciativa inclou experiències immersives, tallers, sortides i xerrades per promoure la sostenibilitat, la protecció del litoral i la participació ciutadana.
I el Costa Brava Blue Wave Fest programa una trentena d'activitats per promoure el busseig sostenible.
El festival inclou immersions, neteges, conferències, tallers i activitats educatives amb l'objectiu de fomentar un model de busseig més sostenible i conscienciar sobre la protecció dels oceans. La proposta reunirà participants de diversos perfils amb un programa que combina divulgació científica, activitats pràctiques i accions de sensibilització ambiental.
I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que els gegants de Torroella s'incorporen al primer arxiu digital en 3D de la cultura popular catalana.
Els gegants de Torroella de Montgrí ja formen part del primer arxiu digital en 3 dimensions de la imatgeria festiva catalana. El projecte, impulsat per la Generalitat, vol preservar i divulgar aquest patrimoni cultural a través de les noves tecnologies.
I canviem de tema perquè el Rumba Palamós celebrarà la seva 13a edició amb 5 concerts gratuïts durant el mes de juliol.
Palamós acollirà durant el mes de juliol una nova edició del festival Rumba Palamós. El certamen oferirà 5 concerts gratuïts de rumba catalana i mantindrà l'aposta per l'ús exclusiu d'energia renovable.
I ens atem breument a la plana esportiva perquè unes 400 bicicletes participaran aquest dissabte a la Terre Bike Experience.
El Terre Bike Experience reunirà prop de 400 participants en una marxa cicloturista entre Setcases i l'Estartit. La prova recorrerà la ruta del Ter i combinarà esport, natura i descoberta del territori.
I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs de les notícies que passen més enllà del Baix Empordà. I és que mestres i professors han dit que no al preacord que han signat els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació i han dit que no amb un suport molt ampli. I és que la consulta, que va començar dilluns, es va tancar aquest dijous al migdia i els resultats han estat contundents. I és que més del 65% dels docents han votat no al pacte amb educació i es comprometen a continuar les vagues i manifestacions que siguin necessàries per reivindicar els seus drets. A més, hem de parlar del primer pacient infectat d'antivirus a l'estat espanyol, que ja ha rebut finalment l'alta després de donar negatiu en les diverses PCRs que se li han fet. I és que se n'hi han fet dues i en 3 dies l'home no ha presentat cap símptoma. Té 70 anys i se sotmetrà a un seguiment clínic durant els propers 6 mesos per controlar les possibles seqüeles i monitorar la seva evolució. I canviem de tema perquè la il·lustradora franco-iraniana Marjan Starpi, autora del fenomen de novel·la gràfica Persèpolis, ha mort als 56 anys, segons ha confirmat la seva família a l'agència AF Press aquest dijous. En el text que recull la premsa francesa, la família de l'artista assegura que Marjan Starpi ha mort de tristesa poc més d'un any després de la mort del seu marit Matías Ripa i la mort de la seva vida. I les pluges i el vent d'aquest dijous han aigualit la primera gran jornada del Primavera Sound amb la cancel·lació a última hora dels 3 grans caps de cartell. Concretament s'han cancel·lat els concerts de Doja Cat, Massive Attack, Bad Gyal i Alex G, aquests caps de cartell que finalment no han pogut actuar doncs, per aquestes pluges al Primavera Sound. Veurem com acaba evolucionant l'edició, jo crec que avui més positivament. El que sí que ara ho anem a veure en aquest repàs del temps amb l'Isaac Vila. I és que hem de saludar l'Isaac Vila. Bon dia, Isaac.
Cap de setmana que es presenta avui...
Doncs no el saludem. Anem directament a aquest repàs a la previsió meteorològica.
Bon dia. Després d'aquest canvi de temps, d'aquest front fred que ens va creuar ahir al vespre i que va deixar una tarda força hivernal, com a mínim amb un temps d'hivern i amb una temperatura molt més fresca, ens llevem amb aquests intervals de núvols residuals. Després de la pluja d'ahir, destaquem els 23 litres per metre quadrat a Sant Feliu, els 18, pràcticament 19 litres a Palafrugell, els 11 a Torroella de Montgrí, els 13 a la Tallada d'Empordà, per exemple, els 10 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà. Una pluja molt benvinguda que ha fet que la temperatura ara baixés, sigui més baixa. Valors entre els 15 i els 16 graus, per tant, fresqueta matinal, s'agraeix, però que avui la temperatura a màxima quedarà una mica més curta. Per tant, esperem un ambient molt més fresc, sobretot a les hores centrals del dia. A partir de demà dissabte i diumenge, la temperatura augmentarà, no farà tanta calor, però sí que tornarem a estar per sobre dels valors dels 25-25 graus, 25 o 26 graus, a tot estirar al centre del dia. Tot plegat amb un dissabte i un diumenge amb més domini del sol i amb una més tranquil·litat, amb un ambient preestiuenc.
Doncs veurem com ens acompanya aquest ambient preestiuenc. No gaire fan d'aquest ambient preestiuenc, preferim les pluges cap aquí, però sí que és cert que ara aquest temps toca gaudir d'aquestes temperatures més suaus, que potser són més habituals per l'època que no pas les que vam tenir les darreres setmanes. Isaac Vilà, moltes gràcies per aquest repàs de la previsió meteorològica. Nosaltres ara fem una petita desconnexió i en res tornem.
Supermatí. Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
I la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta de les dificultats creixents que hi ha per cobrir els llocs de treball dins el sector. I és que segons una enquesta que s'ha fet entre les empreses associades de les 13 entitats que formen part de la Federació, aquest any s'han necessitat entre 4 i 5 treballadors per empresa, una xifra que equival a uns 8.000 llocs de feina. Per parlar d'aquesta i altres dades del sector, ens visita la portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Marina Figueres. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè, és clar, no sé si dins del sector s'aconsegueixen cobrir totes aquestes vacants en les plantilles abans de començar la temporada, perquè podríem dir que la temporada ja ha començat, no?
Sí, la temporada ha començat, sí, ara ja podríem dir que la temporada ha començat, aquest any és veritat que la Setmana Santa la vam tenir una mica més d'hora, però bueno, a partir del maig ja tots els establiments estan oberts, sobretot en nivell d'allotjament turístic, que és on doncs, potser hi ha més, és més temporal, tot i que estem intentant el que diem desestacionalització i cada vegada tenim més establiments que obren tot l'any, però sí que, bueno, certament, al final el volum de treballadors és més aviat ara aquesta època i costa molt, però costa ja no només aquesta època, costa durant tot l'any, o sigui, és molt difícil, és difícil poder cobrir totes les vacants que hi ha i, sobretot, es tarda molt a poder-les cobrir, no? Ens deien els nostres associats que és entre 15 dies i 3 mesos, però clar, el que està 3 mesos, o fins i tot alguns, em diu, jo estic buscant, fa no sé quan que estic buscant un recepcionista i és que no el trobo, o sigui, m'hi haig de posar jo perquè no trobo, o sigui, el mateix propietari perquè no trobo personal per poder cobrir aquestes vacants.
Mm-hmm. Clar, no sé a què es deu, no?, tota aquesta problemàtica a l'hora de cobrir aquestes vacants, no?, perquè potser els que triguen 15 dies no és tanta problemàtica en cobrir una vacant, però quan s'allarga 3 mesos potser és més un problema, no?
Sí, és un problema, i quan no es pot també, quan també es pot cobrir. Però jo també, o sigui, sempre nosaltres com a sector volem dir que al final és una problemàtica que passa molt, que ens està passant a molts sectors, i al final és una problemàtica de país, perquè si tu parles amb altres sectors també els hi costa molt cobrir aquestes vacants. I a vegades, bueno, bé, també es deu, segurament, bueno, nosaltres el que ens diuen, no?, els nostres empreses associades, doncs a vegades també es diu, per exemple, doncs pel tema, segurament alguna vegada doncs no per falta de formació, també falta d'absència d'experiència de professionals, o també per sobretot la principal escassetat de candidatures, no ens arriben suficients candidatures per poder cobrir quan hi ha moltes persones en aquest país que no tenen feina, no?
Mm-hmm. Clar, no sé quin impacte té això al final per les plantilles i també per les empreses del sector. Parlaves, no?, de que hi ha gent que està intentant cobrir certes posicions, per exemple, de recepcionista, que no cobreix aquesta posició i s'hi ha d'acabar posant algú de la plantilla existent. Clar, no sé si hi ha altres problemàtiques que acaben impactant tant en la plantilla com a les empreses.
Sí, una de les problemàtiques que ens passen i que ens diuen cada any és que a vegades no poden doncs obrir serveis, no?, a nivell potser d'allotjament, no poden obrir serveis, o potser al torn de la nit en restauració doncs tampoc es pot obrir, perquè es pot donar perquè no tenen suficient plantilla, perquè al final tampoc el que no pots fer és sobrecarregar els equips, per tant s'han de perdre, bueno, doncs, s'han de fer coses com aquestes, doncs no obrir serveis, alguns ens diuen no poden créixer empresarialment doncs per això, tancament temporal de això, la pèrdua de qualitat en l'atenció al client, perquè a vegades també al final doncs no pots cobrir tots i sobretot en temporada on hi ha molt volum de clients. Per tant, doncs, s'han de prendre aquestes decisions i al final, no, per exemple, no obrir a la nit, doncs és una pèrdua empresarial, no? És una pèrdua econòmica, i és una pèrdua econòmica no per l'empresa, sinó per tot el territori, no? Perquè al final tots paguen impostos i tot reparteix sobre el territori, no? Perquè el turisme i l'hostaleria són sectors com tots els altres sectors que reverteixen sobre l'economia d'un territori i d'un país.
Mm. Clar, no sé si la problemàtica segueix aquest camí, com acabarà impactant això al llarg termini, no? Parlàvem d'aquesta economia de país, com acabarà afectant, no?, aquesta falta de personal dins d'aquest sector, que recordem-ho, no és l'únic.
Sí, i falta de personal i sobretot un tema que nosaltres també comentem, el tema de l'absentisme. O sigui, el tema de l'absentisme repercuteix a les empreses, repercuteix en un territori i a les empreses molts costos econòmics, moltíssims, i això també, al final, doncs, tot fa pèrdua de competitivitat en un país. O sigui, i és que el que ens passa és que ara jo et parlo com a hostaleria de Girona, però és que això està passant a tots els sectors empresarials. O sigui, grans patronals com són Foment, Pimec, estan, o la COE a nivell més estatal, estan demanant que això ha de canviar. S'han de buscar fórmules per tal que l'absentisme doncs no sigui una problemàtica i per tal de que puguem cobrir i per tal que també podem cobrir llocs de treball, perquè al final doncs tot repercuteix sobre l'economia d'un país, i al final és que les empreses, o sigui, en aquest món també viuen un món que necessitem que les empreses funcionin, necessitem que l'economia tiri, no? Ja no és un problema d'un sector, ni és un problema d'una empresa, sinó és un problema d'un territori, és un problema d'un país, i això s'ha de, i creiem que al final el que s'ha de fer és, doncs, s'han de canviar les polítiques, s'han de posar polítiques actives, d'ocupació, que s'entengui el món empresarial com un ventall de possibilitats i oportunitats per a la societat, i sobretot polítiques que afavoreixin el sector empresarial, no? Que sembla que ara les empreses, doncs, és com que segons quina administració, és com mal vistes, però és que al final són les que reactiven tot un país, no?
Clar, parlaves d'aquestes solucions, però no sé si hi ha solucions més específiques per millorar aquestes dades en l'àmbit laboral en el sector turístic. No sé com ho viviu vosaltres, si caldrien fer programes d'incentivació de l'ocupació en aquest sector, i més ara que s'està treballant en aquesta desestacionalització, no? No sé si hi ha mesures concretes que creieu que calgui aplicar en el sector turístic.
A mesures concretes és d'incentivar, s'han d'incentivar a les persones, i incentivar a polítiques que incentivin a treballar que incentivin a treballar i en el sector i en tots els sectors, però que sobretot que incentivin, perquè ja no és un tant problema de formació, que també és veritat que hi ha d'haver-hi potser més formació específica, però ja n'hi ha moltes de programes de formació, tenim el dual, formació contínua, hi ha moltes escoles d'hostaleria, o sigui, a vegades no ens hem de centrar només al sector. Sí que és veritat que potser nosaltres com a sector, doncs, sí que hem de fer com més, intentar retenir el talent, com més polítiques per intentar retenir el talent, per intentar, doncs, que atraure tot aquest talent, però al final també s'ha de veure, s'ha de fer unes polítiques de no desmereixer el sector turístic, que sembla que ara doncs tothom és com desmereixer el sector turístic, i una mica atraure, no? que al final som un sector que és atraient i que al final doncs hi ha feina, i al final és una possibilitat de professional en molts camps i té molts perfils, molts àmbits en què es pugui créixer una persona, no?
Canviant de tema, perquè també, no, ja explicàvem que ha començat aquesta temporada turística, com han anat aquests primers mesos de l'any? És a dir, venim, no, d'un maig que ha sigut prou bo, aquesta Setmana Santa que potser era una mica aviat, però com està el sector? Com veieu aquesta prèvia a la temporada d'estiu, i com veieu que vagin els propers mesos? Com preveieu que poden anar?
Bé, és una mica d'hora fer una mica de previsions. Sí que és veritat que fins a dia d'ara doncs hi ha hagut un bon maig, sobretot. Nosaltres al final aglutinem totes les comarques, i no només, llavors tenim com diferents visions i diferents, no tothom té les mateixes xifres, ni no tothom, no? Per exemple, doncs Ciutat de Girona, evidentment, amb tot el que és Temps de Flors, amb tots els esdeveniments que han tingut, doncs han tingut un bon maig, han tingut una bona temporada, i també a nivell de gener i maig doncs han tingut unes bones xifres i estan contents, sobretot la restauració tira molt a la Ciutat de Girona. El que és més a les zones interiors, zones de muntanya, per la neu, doncs aquest any ha estat molt bon any a nivell de neu, ja han treballat i han estat contents a nivell de restauració. És veritat que el tiquet mig doncs ha baixat, però això és una tendència que ja portem d'uns anys. També és veritat que els hàbits de de consum de la gent, els hàbits d'anar a menjar doncs, han canviat. Ara tothom ja no potser demana dos plats, sinó que és més un compartir un plat, però això és una mica la tendència a nivell social que ha canviat. Llavors, ja, bueno, el tema costa, doncs, sí que fins a setmana, bueno, va començar una mica Setmana Santa, no tots van obrir, perquè al final, com que era aquell aviat i al final queden uns mesos que tampoc treballes, però bueno, molts van sí que van obrir, ja van tirar, doncs hem d'esperar, perquè el tema costa sí que hi ha hagut el maig ha sigut bo, però bueno, el que és els mesos anteriors doncs ha sigut més baix perquè tampoc teníem tota la flota oberta, no? Però bueno, es preveu, les dades diuen que es preveu que sigui un bon any, però s'ha d'acabar de veure també, al final el sector turístic també ens afecta tot el que són doncs tot el món global, no?
Sí.
Doncs, tenim totes les guerres que hi ha,
sí, sí.
O a nivell de l'Orient Mitjà, o al nivell de tot el que és, bueno, tot ens afecta, no? O el tema dels Estats Units, bé, tot això, hem de mirar-ho també.
Just anava a preguntar això, si creieu que el context internacional en el qual ens trobem podria afectar una mica la fluïdesa, no?, que tenim de turista internacional, no?, sobretot aquí a la nostra zona, comarques gironines, en aquesta temporada d'estiu hi sol haver bastant més turisme internacional. No sé si creieu que això acabarà, aquest context internacional acabarà impactant una mica en els visitants que rebem.
Tot impacta, perquè al final tot impacta. És veritat que el nostre visitant a nivell internacional principalment és el francès, i és el francès que ens arriba moltes vegades amb cotxe. Sí que certament si doncs la gasolina, no? doncs puja, doncs clar, i és molt car viatjar d'un lloc a l'altre, doncs impacta, no? Però és un turista molt proper, molt, que està aquí, que arriba, doncs que això, que arriba en cotxe, i al final doncs el tenim molt al costat, i no hi ha un molt gruix de turistes que vinguin de molt lluny, no? Però bé, tot s'ha de veure, perquè al final sempre impacta, ja, sobretot a nivell econòmic, no? Si hi ha una inflació o si hi ha una gasolina que puja molt, doncs pot ser. Però no, ara és una mica d'hora saber-ho, no? Alguns ens diuen que sí, però bueno, com que el turisme que tenim aquí, per exemple, Barcelona sí que té un turista internacional més disseminat i molt tipus, i també gent que arriba dels Estats Units, aquí no ens passa tant, no? Tenim el turista internacional, ja dic, el francès principalment és el 50% del turista internacional que ens arriba, i és proper i arriba molt en cotxe.
Doncs estarem molt pendents d'aquestes dades, d'aquestes previsions. Hem parlat amb la portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Marina Figueres. Gràcies per ser aquí al Supermatí i per parlar una mica més d'aquestes dades d'ocupació en el sector i també d'aquestes previsions que ja venen per aquesta temporada d'estiu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon divendres.
Vale, adéu, bon divendres, adéu.
I nosaltres escoltem una mica de música amb Saxeni i Els ulls que et mirin.
Soc de tres històries del dolent, és d'una quarta mal contada. Tu em van treure ja sabent que no vas veure la trucada. Vaig engegar una rebel·lió contra la moral cristiana. I soc un pirotècnic de l'amor, mirant com crema la falla, el preferit de cala iaia. Pots mirar-ho diferent, posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin. La llum no discrimina, ens il·lumina a tots amb reflexos i colors i per tots cantons. Llavors tu vas i em mires tan diferent. I és quan sóc una gavina contra el vent, enmig de la mar salada, un heroi sense rival en una pel·li americana. Tot depèn i tot depèn dels ulls que et mirin.
perquè tot depèn de qui t'escolta, de què et sent. Perquè tot depèn i a tu no et fan justícia. Perquè tot depèn, tot depèn. Perquè tot depèn de què és la mà que t'acaricia. Perquè tot depèn de qui t'escolta, de què et sent. Perquè tot depèn i a tu no et fan justícia. Perquè tot depèn, tot depèn. Tot depèn dels ulls que et mirin.
I quan falten pocs segons per arribar al punt de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que un detingut s'ha detingut a Girona, un narcotraficant fugit que s'amagava a Santa Cristina d'Aro. El fugitiu complia una condemna per tràfic de drogues i participació en una organització criminal. Durant mesos es va amagar a Santa Cristina d'Aro, on també treballava de manera irregular en el sector de la construcció, Joan.
Segons la investigació policial, l'home formava part d'una xarxa dedicada a introduir haixix procedent del Marroc a través de la costa mediterrània. La droga arribava per mar i posteriorment es distribuïa per carretera a diferents punts de l'estat. Per evitar ser localitzat, el fugitiu es va refugiar durant mesos al domicili de la seva mare a Santa Cristina d'Aro. Els investigadors consideren que aquesta va ser la principal base d'operacions mentre es mantenia ocult. Durant aquest període també hauria treballat de manera irregular per un contractista d'obres. Segons la policia, cobrava els treballs amb diners no declarats i sense cap tipus de contracte laboral. La investigació va anar a càrrec del grup de recerca activa de fugitius dels Mossos d'Esquadra, que va mantenir la vigilància sobre els moviments dels sospitós durant diversos mesos. El dispositiu policial va culminar el 27 de maig amb la seva detenció a Girona. En aquell moment, segons la policia, intentava dirigir-se cap a França amb un vehicle propietat de la seva mare. Després de passar a disposició judicial, l'home va ingressar novament al centre penitenciari de Puig de les Basses, on continuarà complint la condemna pendent.
I la Bisbal inicia la reforma integral del pavelló d'esports amb una inversió de 1,45 milions d'euros. L'actuació ampliarà els vestidors, modernitzarà els accessos, renovarà també les instal·lacions i millorarà la seguretat i l'accessibilitat a l'equipament, Joan.
L'actuació es desenvoluparà en 4 fases per reduir al màxim l'impacte sobre l'activitat esportiva habitual. Els primers treballs se centraran en la pista principal, amb la previsió que pugui tornar a estar operativa a l'inici de la nova temporada esportiva, al setembre vinent. El pavelló construït als anys 80 presentava limitacions estructurals i funcionals que les reformes parcials fetes durant les darreres dècades no havien resolt. Entre les principals necessitats hi havia l'ampliació dels vestidors, la millora de la seguretat i l'accessibilitat, així com la creació de nous espais per donar servei a l'elevada activitat esportiva que acull actualment l'equipament. Una de les actuacions destacades serà la construcció d'un nou edifici annex de planta baixa amb 4 vestidors addicionals, un despatx i un porxo d'accés. Aquesta ampliació ocuparà una superfície de 187 metres quadrats i permetrà descongestionar l'ús compartit dels vestidors actuals entre el pavelló d'esports i el pavelló firal. El projecte també preveu la reforma integral de l'entrada principal. L'actual accés es transformarà en un vestíbul més ampli, accessible i amb més llum natural, i a l'exterior es construirà un nou porxo per millorar la funcionalitat i la imatge de l'equipament. Les obres inclouran igualment la renovació de la coberta i de diverses instal·lacions tècniques per solucionar problemes d'humitats i adaptar l'edifici a la normativa vigent en matèria de seguretat, accessibilitat i protecció contra incendis. Entre les millores previstes hi ha la instal·lació d'exutoris al gimnàs. A més, el conjunt esportiu renovarà la seva imatge exterior amb un nou revestiment de xapa perforada d'alumini que unificarà l'estètica de la zona esportiva i reforçarà la identitat de l'espai. L'actuació afecta una superfície total d'uns 515 metres quadrats i incorpora una reserva d'espais per a futures ampliacions. Segons l'Ajuntament, aquesta inversió forma part de l'estratègia de modernització dels equipaments municipals i dona continuïtat a les millores executades recentment al pavelló firal.
I I Torroella de Montgrí i l'Estartit obren la recollida de propostes dels pressupostos participatius pel 2027. La ciutadania podrà decidir el destí de 150.000 euros del pressupost municipal del 2027, presentant propostes d'inversió que es votaran durant el novembre d'aquest any. Es tracta de la cinquena edició d'un procés que busca implicar els veïns i veïnes en la definició de les inversions municipals.
La fase de presentació de propostes s'ha obert aquesta setmana i estarà activa durant un mes. Tant la ciutadania com les entitats del municipi poden presentar iniciatives que contribueixin a millorar els espais, equipaments o serveis públics. Del pressupost total destinat al procés, 110.000 euros es reservaran per a projectes al nucli de Torroella de Montgrí i 40.000 per a l'Estartit. Les propostes hauran de correspondre a inversions municipals concretes, viables tècnicament i econòmicament, ajustades a les competències de l'Ajuntament i compatibles amb la normativa vigent i els plans municipals aprovats. També hauran de respectar els límits econòmics establerts per a cada àmbit territorial. La participació es podrà fer de manera telemàtica a través de la plataforma Decidim o presencialment mitjançant les butlletes que es podran dipositar a les urnes habilitades en diversos equipaments municipals dels dos nuclis. Durant aquest període també s'organitzaran sessions informatives i tallers participatius amb l'objectiu de facilitar la presentació de propostes i fomentar la implicació ciutadana. Un cop finalitzada la fase de recollida, els projectes seran sotmesos a una valoració tècnica i posteriorment es prioritzaran. Aquest procés es desenvoluparà entre els mesos de juny i octubre d'aquest 2026. La votació final tindrà lloc al novembre i inclourà un màxim de 10 propostes a Torroella de Montgrí i 5 a l'Estartit. Les iniciatives més votades s'incorporaran al pressupost municipal i s'executaran al llarg de l'any 2027.
I 8 municipis del Baix Empordà organitzen caminades per defensar els drets de la gent gran. La comarca commemorarà el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament envers les persones grans, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquests abusos i promoure una major consciència social sobre aquesta realitat, Joan.
La iniciativa està impulsada per l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb la col·laboració de diversos ajuntaments, DipSalut i entitats del territori. Les caminades es desenvoluparan a Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro, Pals i la Tallada d'Empordà. Els organitzadors volen donar visibilitat a una problemàtica que afecta la salut, la dignitat i els drets de milions de persones grans. Les activitats també busquen fomentar el respecte cap a aquest col·lectiu i reforçar la consciència social sobre les situacions d'abús i maltractament. La primera jornada tindrà lloc el 15 de juny en caminades a Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, la Bisbal d'Empordà i Palafrugell. L'endemà, el 16 de juny, serà el torn de Santa Cristina d'Aro, Pals i la Tallada d'Empordà. El Consell Comarcal anima la ciutadania a participar en aquestes activitats per fer visible aquesta realitat i defensar els drets de les persones grans. Les persones interessades poden consultar els detalls de cada caminada a través dels canals informatius de l'àrea de serveis socials.
De fet, Palafrugell organitzarà diversos actes amb motiu d'aquest Dia Internacional contra el Maltractament de la Gent Gran el 15 de juny i algunes començaran abans de la data. La jornada reivindicativa es farà sota el lema «Soc gran, no invisible». Inclourà dues xerrades per la gent gran, Ferran.
La primera serà el dimarts 9 de juny a les 6 de la tarda al Consell de la Gent Gran sobre seguretat ciutadana i prevenció d'estafes a càrrec de la Policia Comunitària de Palafrugell i el dijous 11 de juny a 6:15 a l'Esplai La Caixa una sessió sobre els drets al final de la vida amb l'associació Dret a Morir Dignament. Ho explica el regidor de Gent Gran, Guillem Genover.
Hi ha una xerrada, Seguretat i Gent Gran, d'en Didac Martínez, el sergent de la policia, que va molt bé, doncs, perquè la gent es mentalitzi a vegades de coses que et pots passar, perquè els que són més grans vas de més bona fe i a vegades, doncs, te volen enganyar una mica, si poden, la gent, eh? I el dia 11, doncs, hi ha un altre, doncs, sobre els drets al final de la vida, no hi ha vida plena sense mort digna, que això ho fa voluntàries de l'Associació del Dret a Morir Dignament. En aquest el farem a l'Esplai La Caixa i el de la Seguretat el farem en el Consell de la Gent Gran.
El 15 de juny, a les 10 del matí, es farà l'acte central. La jornada començarà al Consell de la Gent Gran, des d'on es farà una passejada oberta a la participació ciutadana. El recorregut farà dues voltes a l'antiga muralla de Palafrugell i la jornada comptarà amb la batucada de l'Escola Sant Jordi i cal portar una samarreta blava.
Farem, doncs, el ser dilluns aquest any, dues voltes a la muralla. Després, a Plaça Nova, fem l'acte, doncs, fem un acte... Fem, diguem, la passejada és reivindicativa, amb pitos, amb la batucada, vull dir que hi ha fressa i soroll.
A 3:15 es llegirà el manifest institucional a Plaça Nova. Servirà per posar veu a les reivindicacions sobre el bon tracte, la dignitat i els drets de la gent gran.
Es fa una lectura d'un manifest institucional i llavors es fa un petit espectacle de teatre a Plaça Nova de l'Eric Osvaldo Studios, doncs, que fa els alumnes que té, doncs, els fa intervenir. L'any passat va fer un gran ball de zumba i aquest any, doncs, farà aquesta obra teatral d'uns minuts, 10-15.
També hi haurà un espectacle teatral, com sentíem, a càrrec de l'Esplai La Caixa i Osvol Studios. L'acte acabarà amb un pica-pica. Els actes són organitzats per l'Ajuntament de Palafrugell, el Consell de la Gent Gran i la Fundació Palafrugell Gent Gran. I col·laboren la Fundació La Caixa, Palgesa, Dret a Morir Dignament Catalunya, l'Escola Sant Jordi, el Centre Fraternal, la Policia Local i Osvol Studios.
I ens quedem a Palafrugell perquè la cultura popular tornarà a ser protagonista aquest cap de setmana a les festes de primavera amb una nova edició de Palafrugell en dansa. La iniciativa, organitzada per la Colla Gegantera de Palafrugell, amplia enguany el seu format i organitzarà activitats des de demà mateix al migdia fins a la nit, Ferran.
L'objectiu és recuperar l'esperit de les antigues celebracions de primavera que als anys 80 reunien gegants, bestiari i danses tradicionals. Segons ha explicat el membre de la Colla Gegantera, Miquel Muñiz, la bona acollida de la primera edició ha motivat l'ampliació del programa.
En aquell moment, a Palafrugell i altres llocs, doncs no hi havia gaire imatgeria festiva ni danses populars que s'havien perdut pel franquisme i va ser una manera d'impulsar tots aquests balls i de donar-los una cabuda. I van venir, doncs, gegants d'arreu del territori, bèsties i altres balls que han donat vida a aquesta nova proposta de la Colla Gegantera, que és el Palafrugell en dansa.
Les activitats començaran demà al migdia a la Bòbila amb una mostra de danses pensada per al públic familiar. L'espai estarà adaptat a persones amb sensibilitat auditiva i mobilitat reduïda. Comptarà amb l'Esbart Tagarenc, el Ball de la Cega, els Capgrossos de Montràs i els Gegants de Palafrugell.
Serà un espai tranquil i familiar i, a més, una cosa molt interessant és que fem una col·laboració amb Oti Oswald Teatre Infantil, que ho porta la Maribel Cano. I hem adaptat una presentació per part dels actors i actrius joves que presentaran tots aquests balls. I d'aquesta manera serà molt dinàmic i molt divertit.
A la tarda, la programació continuarà amb una plantada d'imatgeria festiva davant de l'Ajuntament i una cercavila pels carrers del centre. Abans de l'inici del recorregut, s'estrenarà un nou gegant petit inspirat en el pintor Modest Cuixart.
Per commemorar el centenari del seu naixement. És un gegant petit que ha estat subvencionat per la Fundació Cuixart i és una col·laboració que fem amb la colla que a partir d'ara, doncs, aquest gegant petit que ha estat esculpit i confeccionat al taller Gla de Cassà de la Selva formarà part de la nostra família gegantera a partir d'ara.
Plaça Nova acollirà posteriorment una gran mostra de cultura popular amb la participació de colles i agrupacions d'arreu del país. Entre els convidats hi haurà gegants, capgrossos, bastoners, bestiari i grups de dansa tradicional. Una de les novetats destacades serà la presència de la cultura amaziga com a convidada especial de l'edició d'enguany. La jornada també inclourà l'estrena del Ball de Primavera, una nova composició creada per Monti Galdón per a elements festius de Palafrugell. La música en directe anirà a càrrec de la Copla, la principal de Banyoles. I el programa es completarà amb un ball folk participatiu, una cercavila nocturna amb llanternes fins a l'Espai Cuixart i una actuació musical per tancar la jornada.
I Galonja i Sant Antoni impulsa una setmana d'activitats per conscienciar sobre els reptes ambientals. El municipi celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb el programa Petites Accions, Grans Onades, que ofereixen activitats gratuïtes del 3 al 11 de juny. La iniciativa inclou experiències immersives, tallers, sortides i xerrades per promoure la sostenibilitat, la protecció del litoral i també la participació ciutadana, Joan.
La regidora de Medi Ambient, Lídia Sánchez, explica que el programa pretén convidar la ciutadania a conèixer i protegir l'entorn natural del municipi. Segons destaca, l'objectiu és fomentar la implicació de veïns i visitants en la preservació del litoral, els espais naturals i la biodiversitat local. Sánchez també assenyala que les activitats s'emmarquen en les línies de treball que impulsa l'Ajuntament per reforçar la protecció dels ecosistemes marins, promoure hàbits més sostenibles, afavorir la reutilització i el reciclatge i generar espais de participació ciutadana davant dels desafiaments ambientals actuals. Entre les propostes més destacades hi ha una experiència immersiva dins d'un submarí instal·lada a l'espigó del mig del passeig de Sant Antoni. L'activitat cedida per l'Institut de Ciències del Mar permet descobrir virtualment els fons marins del Cap de Creus i conèixer algunes de les investigacions que es desenvolupen al litoral català. La programació també inclou activitats centrades en la reducció de residus i l'aprofitament de recursos. És el cas de l'espectacle de carrer Autòpsia d'una paperera de la companyia Hivernacle, un taller de plantes remeieres, una sessió de cuina d'aprofitament i elaboració de melmelades i diversos tallers de costura per donar una segona vida a la roba en desús. Pel que fa al medi natural i marí, s'han organitzat una sortida en caiac amb recollida i anàlisi de mostres per detectar microplàstics. La presentació dels resultats sobre l'estat del medi submarí local en el marc del projecte Àrea Verda Marina de Colònia Sant Antoni i una caminada guiada per conèixer millor els espais naturals del municipi. Totes les activitats són gratuïtes. Les que tenen aforament limitat requereixen inscripció prèvia a través del portal de reserves municipal.
I el Costa Brava Blue Wave Fest programa una trentena d'activitats per promoure el busseig sostenible. El festival inclou immersions, neteses, conferències, tallers i activitats per mirar de fer un busseig més sostenible i conscienciar sobre la protecció dels oceans, Joan.
El festival està impulsat per l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub i Blue Wave Alliance, una iniciativa vinculada a laboratoris ISDIN dedicada a la preservació dels oceans. També compta amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. La programació inclou activitats adreçades tant a persones que practiquen submarinisme com al públic en general. Entre les propostes hi haurà immersions guiades, tallers, conferències, neteges d'espais naturals i activitats de descoberta del medi marí. Entre les novetats destaca una campanya de recollida de residus durant tota la setmana. Els centres participants facilitaran material per promoure la retirada de deixalles dels espais litorals i també s'impulsarà la recollida de vestits de neoprè usats per afavorir-ne la reutilització. Una altra de les activitats destacades serà l'esnorkel nocturn, una proposta que permetrà observar el fons marí en un context diferent de l'habitual. La divulgació científica tindrà un paper rellevant dins del festival. Entre les activitats previstes destaca una conferència de Josep Pasqual, reconegut per la seva llarga trajectòria amb l'observació de temperatura del mar a l'Estartit. La xerrada coincidirà amb la vigília del Dia Mundial dels Oceans. El programa es desenvoluparà en diversos municipis de la Costa Brava, entre els quals hi ha l'Estartit, Begur, Palamós, Llafranc, Sant Feliu de Guíxols, l'Escala Llançà, Port de la Selva, Tossa de Mar i Blanes. El festival també inclourà activitats destinades als centres educatius per promoure el respecte pel medi marí entre infants i joves. Aquestes sessions es duran a terme durant els primers dies de juny.
I fins aquí aquest repàs de les principals notícies del Baix Empordà. Ara anem a parlar de nutrició amb la nostra dietista de confiança. I ara feia dies que no em tocava fer un supermatí de divendres i allò, sempre que acabem de posar punt i final a la setmana, doncs amb la nostra dietista, nutricionista de confiança, l'Anna Pujol. Anna, com estàs? Com va el divendres?
Bon dia, Maria. Doncs bé, molt bé. Mira, acabant ja la setmana amb ganes d'aquest cap de setmana de juny, que a veure si fa bon temps.
Sí, esperem que sí. Segur que sí. Que sí. Doncs, avui, tema allò, ara, abans de començar, no, n'estàvem parlant, que és tema complicat, que és l'Ozempic, eh? Vull dir, això va ple a xarxes socials.
Total.
Esclar, què és això? Què és l'Ozempic? I què no és Ozempic? O sigui, què tenim, no, al mercat? Què és això?
Sí, mira, m'agrada que m'hagis proposat aquest tema perquè veig que en el té molt d'impacte mediàtic a les xarxes, sobretot, se'n parla molt, i cada vegada la gent ho coneix més. Però hi haurà qui no sàpiga de què estem parlant, ara ho explicarem, no? Però la idea de parlar-vos d'això és posar una mica d'ordre i entendre què és, què no és, per qui és, per qui no és, vale? Perquè s'està durant com una solució màgica i potser no és tan màgica com ens pensem.
Exacte.
No? Llavors hem citat una mica de claredat.
Mm-hmm.
Us explico. Mira, pels que no sapigueu de què estem parlant i acabeu d'aterrar, l'Ozempic és una marca, és un medicament. Vale? L'Ozempic és el nom de la marca. Hi ha altres noms, eh? Vull dir, hi ha altres noms amb el que podeu trobar que fan el mateix.
Vull dir, podem trobar el genèric del medicament i... Perquè realment és un medicament, això.
Això t'anava a dir. No oblidem, és un medicament. No és una cosa innocua ni res. Bueno, actua com un fàrmac, sí. Mm-hmm. Sí, és un fàrmac, és això. Vale? Per què ho dic? Perquè... Bueno, m'he sentit a dir gent que si era una vacuna, que si era una hormona, que si era un injectable, però no sabem què ens estem injectant, sí? Llavors, no, és un medicament, és un fàrmac. I com a fàrmac, té els seus avantatges i els seus inconvenients. Mm-hmm. Vale? Què fa aquest fàrmac? El que fa és secretar una substància que actua al nostre cervell. No actua ni com a quemagreixos, no actua ni com a reducció d'estómac, ni res de tot això. Actua en el nostre cervell modulant la sensació de sacietat. Mm-hmm. Et dona la sensació de que no tens gana, de que estàs tip, diguéssim, de que no et cal menjar.
Mm-hmm. Clar.
Això és el que fa.
Mm-hmm. Sí. Important saber a quin públic va adreçat, perquè el seu medicament, vull dir, no tothom el pot consumir.
Sí, sí, i a mi me sorprèn perquè fa uns anys vaig anar una formació d'aquestes que fem els nutricionistes de tant en quant, que ens reunim amb uns quants professionals de la salut, les mm-hmm. trobades que fem a nivell mèdic, i se començava a parlar, i la idea, quan la vam presentar, la idea era molt bona perquè anava adreçat a gent que tenia problemes de diabetes tipus 2, grans obesitat, riscos realment molt alts de salut, no? Risc de cardiovascular, risc de tenir un xungo, vull dir, algo important, no? Vull dir, la idea inicial és molt bona, però passa igual que sempre, que després vam veure oportunitat de negoci i ja està.
Sí, no, exacte. Aquí... És que, clar... Vull dir, és per facilitar la vida, no? Potser amb aquestes persones que tenen aquesta obesitat que afecta la salut, que no és una obesitat estètica, és obesitat que afecta la salut. I també per aquelles persones, no?, que tenien diabetis. Esclar, tot això com acaba explotant i com acaba arribant al públic general?
Correcte. Clar, perquè després es va veure com que no era la idea inicial, vull dir, no és un fàrmac que s'hagi creat per la pèrdua de pes, no, era un fàrmac creat per ajudar la gent amb diabetis o altres riscos de salut grans, no? Però s'ha vist que provocava una pèrdua de pes molt ràpida. Llavors, clar, vam dir, ostres, sorpresa, gent que potser s'estava plantejant una cirurgia bariàtrica o una reducció d'estómac, que és una intervenció quirúrgica, doncs potser no ha de passar per quiròfan i només amb un injectable ja ho tenim, no? I és com, uah, se'ns ha obert un món. Clar, llavors va ser que es va començar a comercialitzar i persones que no tenen cap problema de salut ni cap problema de diabetis ni cap obesitat s'ho comencen a prendre per un tema estètic de baixada de pes ràpida. Uh-huh. I aquí és on t'ha arribat a dia d'avui.
Clar, a mi això de pèrdua de pes ràpid no és una cosa que estigui associada a una bona pèrdua de pes, per mi, eh? O sigui, aquesta idea que tinc concebuda que perdre pes mai és un camí fàcil, eh? Per tant, em dona la sensació que això és una porta molt fàcil perquè aquesta pèrdua de pes sigui permanent.
Sí, clar. Hi ha la part positiva, i és que, per exemple, als Estats Units, que és un, bueno, és un país on durant molt temps es ha caracteritzat per les grans tasses d'obesitat, s'està veient que s'està reduint per primer cop en molts anys, no? Llavors dius, ostres, sembla que estem arreglant alguna cosa. Bueno, però una per si. Però, clar, no oblidem que és un fàrmac i que té efectes secundaris. I això molta gent a vegades no li fa cas o ho minimitza. I no, realment, si tu decideixes prendre't això, has de ser molt conscient dels riscos que també comporta, que no tot és tan maco. Juguen una mica potser amb la desesperació de la gent, no? Perquè sí, jo puc entendre que persones que porten molts anys lluitant amb una voler baixar de pes, això els acaben de donar com una solució miraculosa, no? Mm-hmm. Però, clar, també hi ha l'altra cara de la moneda, que ara l'anem a veure.
Mm-hmm.
Clar, la gent que s'ho comença a prendre, què se troben o què experimenten? Pot ser que comencis a notar moltes molèsties gastrointestinals. Uf. Marejos, vòmits, diarrees, mal de panxa. I de cop aquesta sensació de no puc menjar res perquè no m'entra. Veig el menjar i em genera rebuig. Vull dir, estic tipa sempre, no? I és com, vale, me condiciona la vida social, me condiciona la menjar fora, me condiciona el plaer de gaudir del menjar, sí? Vull dir que també és una cosa que, bueno, has de tenir en compte, que baixes de pes perquè realment deixes de menjar, punto, no hi ha res més.
Mm-hmm. Clar, però un cop deixes aquest Ozempic, què passa? Vull dir,
correcte.
Perquè no és que corregeixis la teva relació amb el menjar, és que, com deies, deixes de menjar.
Sí, 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 correcte. Clar, deixes de menjar, què passa? Que tens un risc nutricional. Pot ser que et faltin nutrients, llavors t'has de suplementar, sí? Perquè si no et trobes molt malament, vas molt baixa, vas molt xafada, no? Inclús amb l'estat d'ànim es pot notar. A part de les molèsties gastrointestinals, que bueno, hi ha gent que diu, mira, me compensa, doncs vale, d'acord, endavant. Però també no oblidem això, que ha d'haver-hi sí o sí un treball d'hàbits al darrere. Perquè, clar, també, tu imagina't una persona que mengi molt malament, no hagi fet esport en sa vida. Correcte. Comença a perdre això. Què passa? Que quedes com una mica esclau d'aquest medicament, perquè te l'has de prendre per sempre més, perquè la que deixis de prendre-ho, la gana et recupera com abans. Llavors, tornes a menjar com abans, què passarà? Que recuperaràs tot el pes perdut o més. I és l'efecte rebote clàssic de tota la vida de les dietes. Vull dir, res nou.
Mm-hmm. No.
Sí, és que...
Res nou. Esclar, tot això, vull dir, t'acaba afectant el dia a dia, no? O sigui, al final t'estàs prenent una cosa que potser no és el que necessita el teu cos, no?
Correcte. Clar, pensa també, aquesta pèrdua de pes, pot ser que també perdis molta massa muscular, vale? I això també és un risc que s'ha de tenir en compte, perquè clar, al final deixes de menjar, llavors pot ser que estiguis ingerint menys proteïna de la que necessites, el teu múscul també quedi repercutit i perdis força, perdis tonificació i perdis múscul. Això també és un risc per la salut, sobretot en edats avançades, encara amb més motiu, no? Llavors s'ha de conèixer. Jo et diria, a veure, tampoc és que estigui dient que no s'ho prengui ningú. Si tu decideixes prendre-t'ho perquè tens un risc de salut evident, perquè estàs com que ja no saps què més acudir i tal, i vols prendre-ho per provar-ho, jo el que et recomanaria com a nutricionista és acompanya-ho sí o sí amb un canvi d'hàbits, amb una activitat física, amb un canvi en la teva vida en general, perquè així li trauràs profit, perquè si no et causen el risc de durant uns mesos perdràs els quilos que siguin, però a la que ja no puguis pagar aquest medicament o a la que ja diguis vull deixar de prendre-ho, estaràs com una mica amb por de dir, vale, ara què faig per no recuperar tot el pes perdut, que serà inevitable, no? Mm-hmm. Llavors és... Perquè, clar, no oblidem que aquest medicament també actualment encara té un preu força elevat, crec que són 300 euros al mes.
Sí, no és barat.
No és barat, no és per tothom, ja ho entenc. I, clar, imagina't que si durant un any t'has estat prenent això i t'has gastat, bueno, la barbaritat que t'has gastat, i després recuperes tot el pes perdut, dius, a quin preu? O sigui, per què ha servit tota aquesta inversió i passar per tot això si després torno al punt de sortida, no? Penseu-hi una mica més, que no us quedeu només amb el que us venguin a curt termini, sinó penseu una mica més enllà, a llarg termini. Mm-hmm. Llavors, si tu vols anar per aquí i prendre-t'ho, busca també ajuda, busca un acompanyament que t'ajudi a millorar el resum al menjar, a treballar els obstacles d'origen, a fer una mica canvi mental, un canvi de xip que t'ajudi també a que si quan deixi el medicament no caigui en els errors anteriors, clar.
I que a més aquest acompanyament et pot ajudar a millorar aquesta relació amb la teva alimentació, no? I amb els teus hàbits del dia a dia, no? Que crec que això és clau.
És clau per tothom, vulguis o no vulguis perdre pes.
Exacte.
Això també.
Exacte.
Sí, totalment.
Doncs...
Sí, per tant, com a resum jo et diria, si t'has de prendre això, que sigui perquè no hi ha altra via, perquè ja no... perquè està en risc la teva salut o perquè realment tens un problema mèdic greu, llavors t'ho prens. Si no és així, no comencis per aquí, busca altres solucions.
Correcte.
Perquè potser et sortiran més a compte. Sí.
I
no
més busques
el resultat ràpid, perquè això sempre ha sigut una trampa. I, o sigui, aprenguem una mica de la història, aprenguem una mica dels errors, perquè això no deixa de ser una dieta encoberta. Mm-hmm. No deixa de ser la dieta d'un cant de fa 20 anys, no deixa de ser la dieta de l'alcachofa, de no mengis res i t'aprimaràs.
Sí, ja. Exacte. Doncs, i també aprenguem a estimar el nostre cos en les condicions que ens arriba, que a vegades ens preocupem massa.
També és veritat, sí. La insatisfacció corporal també és un tema que treballo moltíssim a la consulta per ajudar aquestes persones, no? Perquè se'ns fiquen uns ideals, uns estàndards inaccessibles i tothom té insatisfacció corporal. Pesis 100 quilos o pesis 60. Vull dir, m'he trobat casos de gent que sempre, tota la vida, persegueix aquesta pèrdua de pes i potser arriba un punt que dius, no cal, estàs genial, estàs perfecta. Estima tal i com ets i viu feliç. No esperis arribar aquell pes per començar a viure la teva vida. És canviar una mica la percepció. Però bueno, entenc que pugui costar, eh?
Exacte. Anna, moltes gràcies per tota aquesta reflexió i acabem així el divendres. Que vagi molt bé.
Molt bé, que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Gràcies.
Adeu.
cap de setmana que es presenta avui divendres, fresc i amb intervals de núvols, però dissabte i diumenge amb més estones de sol i amb temperatures que tornaran a rondar els 25 o 27 graus de temperatura màxima. Per tant, ambient preestiuenc a partir de dissabte i diumenge.
Doncs aquest ambient preestiuenc ens acompanyarà aquest cap de setmana, deixant enrere aquestes precipitacions que hem tingut durant aquesta jornada de dijous. Recordem-ho, avui hem repassat que han detingut a Girona un narcotraficant fugit que s'amagava a Santa Cristina d'Aro. També que la Bisbal ha iniciat la reforma integral del pavelló d'esports amb una inversió d'1,45 milions d'euros i que Torroella de Montgrí i l'Estartit ja han obert la recollida de propostes dels pressupostos participatius pel 2027. Fins aquí aquest supermatí que hem fet, com sempre, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos i per posar-nos allò al dia de totes aquestes notícies i, com sempre, ens tornem a retrobar demà a partir de dilluns, perdoneu, a les 8. Que passeu bon cap de setmana. Adeu, adeu.